L'Usvàlua, un programa dirigit per Carla Gràcia i produït pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials, amb el suport de l'Agència Catalana de Consum.
Bona tarda. Després d'unes eleccions de vot automatitzat, però clarament sobiranista, segueixen els mateixos temes econòmics claus sobre la taula. El futur de la banca, el dèficit que segueix fora de les previsions i les estratègies a seguir per sortir de la crisi, l'equilibri difícil entre austeritat i creixement en un país amb un atur creixent i cada dia amb més famílies sense cap ingrés. Avui ens hem llevat amb la notícia de les condicions imposades per la Comissió Europea sobre els bancs rescatats. Bankia, Catalunya Banc, Caixa Nova Galícia i Banc de València tenen sobre la taula plans de viabilitat que impliquen una reducció del 60% del seu negoci a canvi d'una injecció de 37.000 milions d'euros. Segons declaracions de De Guindos, el cost d'aquest rescat serà inferior a l'1%, un interès menor del que s'havia previst. L'entramat financer és cada dia més enredat, o això sembla, i malgrat en aparença queda allunyat del nostre dia a dia, és en definitiva la butxaca de tots els contribuents qui se'n ressenteix. Per entendre cap a on va la banca en el marc actual, hem convidat a un especialista en economia financera i visionari d'aquest món, autor del llibre Arquitectura Financera Internacional i Europea, presentat justament la setmana passada a l'Institut d'Estudis Financers, el doctor Anton Gasol. I com sempre, tot seguit tindrem amb nosaltres la tertúlia econòmica, tot plegat serà en uns segons.
Vols saber el perquè de l'actualitat econòmica? Et preocupa el futur? Plusvàlua, un programa d'anàlisi sobre l'economia en clau de valors. Cada dijous de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Una miqueta més de 5 anys el funcionament dels bancs i tot l'entramat financer ens semblava llunyà i fins i tot complicat, apartat del nostre dia a dia més enllà d'introduir diners i treure'n. Avui hem convidat el doctor Anton Gasol Magrinyà, doctor en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona, especialista en sistema financer. Ha estat economista de la Caixa per oposicions, amb una llarga trajectòria dintre de la casa, i col·laborador acadèmic de l'Institut d'Estudis Financers, de la Universitat Autònoma de Barcelona i de la Universitat Pompeu Fabra. És membre de la Comissió Executiva de la Junta de Govern del Col·legi d'Economistes de Catalunya i director de la Jornada Anual dels Economistes, i ha escrit, entre d'altres, llibres com La llei del pèndol, del 2009, o Tal com jo ho veig, Ciutadans i economia avui, del 2004, que va preveure en part el que passaria posteriorment amb la crisi que estem patint encara avui en dia. La setmana passada va publicar el llibre Arquitectura Financera Internacional i Europea, justament amb l'Institut d'Estudis Financers. Bona tarda, senyor Gasol.
Bona tarda.
Això d'arquitectura financera, el mateix nom ja diu moltes coses.
Diu que és una cosa complexa, segurament avorrida, i probablement no hi deu haver cap altra professió en el món que requereixi de tanta regulació i supervisió prudencial, i malgrat tot s'acostumen a fer trampes al solitari.
Aquesta arquitectura, és a dir, aquesta complexitat, no neix de fa 4 dies, ja fa anys, no?, que s'està estructurant.
Sí, jo crec que afortunadament hi ha molta gent que està pensant en com fer unes normes perquè les institucions financeres funcionin adequadament. I la raó és molt senzilla. Quanta gent no s'està de gastar o de fer algunes coses per poder fer un petit racó d'estalvi dels seus diners, i això ho confia una institució financera. Allò més preuat, allò que més sacrifici li ha costat, allò ho posa en mans d'una institució financera. Perdoneu. I aquesta institució financera té el compromís i la responsabilitat de poder retornar íntegrament allò que se li ha confiat, tant el principal com els interessos que hagi devengat. No hi ha cap altre tipus d'empresa que amb tants pocs diners seus en manegi tant d'altres i faci inversions que per cada 100 d'inversions que fa, a la millor només en té posades 3, 4 o 5 de pròpies. Totes les altres són dels altres. Per tant, és un administrador de diners que no són seus. I per això l'exigència de responsabilitat en aquesta gestió ha de ser més que en qualsevol altra activitat.
I què ha passat en aquests darrers anys? Perquè ara ens trobem en aquesta situació en la que la sostenibilitat dels bancs sigui tan baixa.
Bueno, ha passat que els bancs, jo diria que més que ningú, han comès molts excessos. I els excessos es paguen. Es paguen amb tots els ordres de la vida. Si una persona fa una festa però pren una gran borratxera, s'ho haurà passat bé l'estona prèvia, però a partir del moment en què s'ha emborratxat i amb la consegüent ressaca, s'ho passarà malament. I això és el que ha passat. Però a mi m'agradaria fer dos o tres consideracions sobre el sistema financer. El sistema financer, ja n'hem apuntat una, resulta que administra diners que no són seus, sobretot. Després, és veritat, i s'ha de dir, que gràcies que hi hagi el sistema financer, perquè el sistema financer és una mica com el combustible de l'activitat econòmica, i per tant és important la seva existència. Però aquest sistema financer es basa en la confiança, de les persones. I quina és l'expressió d'aquesta confiança? En què es materialitza aquesta confiança en una institució financera? Es materialitza en la solvència. La solvència que té per fer front a determinades situacions imprevistes, imprevisibles, però que se'ls hi ha de fer front. I quina és l'expressió quantitativa d'aquesta solvència? Perquè fins ara només ens hem mogut en el terreny dels conceptes, la confiança, la solvència. Quina és l'expressió quantitativa d'aquesta solvència? Són els recursos propis que té disponibles per poder eixugar pèrdues en cas de funcionament, de que tingui pèrdues i s'hagin de fer front, i també pèrdues en cas de fallida. Però quan parlem de recursos propis, i aquí ve una de les coses que no ha fet bé, s'hi computa no només el capital dels accionistes, sinó que també s'hi computen com a tals recursos propis alguns productes que s'han col·locat a clients. I aquests clients probablement no eren prou conscients de que aquests productes que se'ls hi col·locaven, i mai tan ben dita l'expressió que se'ls hi col·locaven, aquests productes resulta que estaven pensats perquè en cas de dificultats havien d'eixugar pèrdues i en cas de fallida també. I probablement moltes de les persones que adquirien aquest tipus de coses no n'eren conscients, entre altres raons perquè quan els assessoraven tampoc els deien que això segurament era així, per molt que s'assignessin documents. I aquí comencen aquestes coses que no són prou legítimes, per molt que s'hagin signat, des del punt de vista ètic. Per això jo en el llibre que parlo, que descric tot de qüestions de temes de regulació i de supervisió prudencial, i que hi ha 11 capítols, vaig voler que el frontispici d'aquest llibre hi hagi un capítol dedicat a l'ètica i a l'economia, perquè per moltes regles que hi hagi, per molta supervisió i molta regulació, si les persones que estan al capdavant, aquestes persones no tenen una forma de fer, d'actuar, de sentir ètica, trobaran la manera d'escapolir-se d'aquesta regulació prudencial i continuaran fent coses il·legítimes.
Senyor Gasol, és un plaer tenir-lo amb nosaltres, sempre parlant tan clar, tant en temes econòmics com en temes ètics. Quin és el plantejament actual? Avui ens hem despertat amb les regulacions per part de la Comissió Europea sobre els bancs intervinguts espanyols. Quina és la situació actual de la banca a Espanya I quin serà el seu futur?
Pues és una situació no volguda, no volguda, no desitjable. Una situació en la que una tercera part del sistema financer espanyol està nacionalitzat, està intervingut, l'altra part està en mans privades, però ni els uns ni els altres no concedeixen crèdit. Des que es va fer la LORCA, la llei d'òrgans rectors de caixes d'estalvi, totes les successives reformes en venir el governador Fernández Ordóñez al Banc d'Espanya, amb el govern anterior i amb el govern actual, no es para de fer una darrere l'altra reformes. I si un es llegeix cadascuna d'aquestes reformes, sempre tenen una finalitat. Tot es fa per sanejar el sistema, perquè flueixi el crèdit. El leitmotiv, el motiu principal, com si una composició musical, la tonada recurrent, sempre és perquè flueixi el crèdit. El crèdit no flueix. És més, s'han fet proves, com ara Oliver Wyman, per encàrrec del govern, ha fet aquestes proves, i si un mira els números d'aquestes proves, veurà que en els propers anys aquests consultors estan dient que el crèdit caurà de l'ordre del 5, del 6, del 7% anual acumulatiu.
Caurà del que ja tenim.
Caurà del que ja tenim, és a dir, disminuirà.
Zero.
Disminuirà el saldo en percentatges de l'ordre del 5, 6, 7% anual acumulatiu en els pròxims anys. I això ja es veu que és treure-li el subministre a l'activitat econòmica. I si li trec el fluid, doncs probablement pugui col·lapsar. No em vull allargar, però si em diu, jo crec que la Comissió Europea, i després si cas en podem parlar, la Comissió Europea, el govern espanyol, han comès un greu error en la forma en què estan fent aquesta reestructuració del sistema financer. Un greu error, s'està perdent una oportunitat de les poques que quedaven, i l'equivocació és de solemnitat.
Aquesta equivocació es basa o...
Aquesta equivocació es basa en que si donen diners a unes institucions, que aquestes institucions estan adjudicades a altres institucions d'aquí dintre, aquí està l'error, després no se'ls pot dir que aquestes institucions que s'adjudicaran a un tercer, que quede la seva activitat menys tinguda, que no podran fer tal cosa o tal altra, que hauran de reduir tal cosa o tal altra. Jo sóc, i això probablement en certs sectors és una heretgia, però jo crec que la gent ha de ser realista. Nosaltres teníem una oportunitat d'or, que era aquest terç del sistema financer, l'havíem d'adjudicar no per subhasta, sinó per concurs a entitats estrangeres solvents capaces de subministrar crèdit, i que la condicionalitat perquè se les poguessin adjudicar fos de que garantissin una certa fluïdesa en el crèdit, cosa que no poden fer ni que volguessin les entitats que seran les adjudicatàries. I després el que ha quedat és que el mateix sistema, en lloc d'haver-hi 100 agents, ara n'hi haurà mitja dotzena.
Aquesta reducció beneficia els que es queden?
Sí, perquè els hi donen... Pensi que els que es queden és d'aquelles coses que s'ho queden per un euro. S'ho queden havent-se produït sanejaments importants dintre les institucions aquestes. Després de que hagin tret això que en diuen les pomes podrides, el banc dolent, els totxos i tot això, se queden amb unes injeccions de capital encara afegides, que són del 4 o 5 mil en el cas d'una entitat, 6 o 7 mil en el cas de l'altra, i molts més mils en el cas d'una altra. I a més, amb una cosa que se'n diu un esquema de protecció d'actius, que vol dir que els hi garanteixen de l'ordre del 70 o del 75% durant una colla d'anys, que pot ser 6, 7, 8, 9 o 10 anys, de totes les pèrdues que es puguin originar. Bueno, jo quasi bé que convidaria els de la taula, nosaltres ens podríem quedar una d'aquestes entitats, perquè a més aquestes entitats diuen que al cap de 2 o 3 anys entraran en guanys. I no hi ha cap clàusula que digui que aquells que els han ajudat, aquells que els han subhastat, volen tenir una participació en els guanys futurs. Aquesta no hi és.
amb aquest panorama, quin és el futur de la Unió Bancària Europea?
La Unió Bancària Europea, precisament, volia accelerar... Mira, la Unió Bancària Europea parteix d'una cosa que va començar al gener del 2011, que és una autoritat, una Junta Europea de Risc Sistèmic i tres entitats especialitzades. I ara, quan parlem de la Unió Bancària Europea, el que s'està parlant és de reforçar aquesta arquitectura. De quina manera? Bàsicament amb tres coses. Miri, volem un supervisor únic perquè les regles del joc siguin úniques per tots els agents de la Unió Europea i no que cada banc central faci una mica la seva. Un tema important. I això ho faria el Banc Central Europeu. Un altre tema. Miri, quan hi hagi una situació dificultosa, com s'està passant ara a Espanya, és a dir, una reestructuració, una crisi del sistema financer, hi ha d'haver un mecanisme de resolució d'aquestes crisis únic. Tothom ha d'actuar de la mateixa manera a l'àmbit de la Unió Europea. No pot ser que cada país faci la seva resolució a la seva manera. Un altre tema. I un tercer tema, també important, que és que hi ha unes xarxes de seguretat en el sistema financer, que són el que se'n diuen els fons de garantia de dipòsits, doncs aquesta xarxa de seguretat també es vol que sigui única. I, per tant, es reunifiqui el mecanisme i la manera d'abordar aquest fons de garantia de dipòsits i també el sistema de garantia d'inversions. Totes aquestes coses es volen que no cada país faci la seva, sinó que hi hagi una manera de procedir uniformitzada a l'àmbit de la Unió Europea.
Això s'aconseguirà?
Pues costarà, perquè tothom vol una mica tenir les seves pròpies normes per capturar en la mesura del possible aquell que el regula, allò que jo en dic la captura del regulador. I costarà, però jo crec i tinc l'esperança de que es faci. Precisament, i això per què es fa? Perquè quan hi ha crisi, i les crisis no són generalitzades, crisis que són asimètriques, és a dir, que es produeixen en un país però no es produeixen en la mateixa intensitat en un altre, vol dir que si aquests sistemes estan unificats, hi ha molta més osmosis entre els sistemes financers dels diferents països. La meva proposta anterior, trencadora, evidentment no la segueix ningú, malauradament, precisament el que intentaria fer és parlar com si agafés una autopista i no esperés a tot el temps que es tardarà en fer la Unió Bancària Europea, que aquesta osmosis ja es fes. Què estic proposant? Que un terç d'aquest sistema ja hagi osmosis en bancs estrangers solvents. No amb una nomenclatura interna incapaç de poder proveir de combustible a l'activitat econòmica, empresarial i familiar. Let me inside you, into your room. I've heard it's lined with the things you don't show. Lay me beside you, down on the floor. I've been your lover from the womb to the tomb. I dress as your daughter when the moon becomes round. You be my mother when everything's gone.
Estem parlant amb el doctor Gasol, Anton Gasol, que acaba de publicar Arquitectura Financera Internacional i Europea amb l'Institut d'Estudis Financers, i parlem d'això, de les dificultats del sistema financer per les que passem i les conseqüències que rebem tots sobre d'aquesta dificultat, d'aquesta arquitectura complexa. I volíem introduir la nostra tertúlia d'avui, els nostres convidats, perquè poguessin participar d'aquest tema interessant que ens afecta cada dia. Teníem amb nosaltres el senyor Lluís Alegre, economista, exconseller de la Generalitat de Catalunya i vicepresident del Centre d'Estudis Econòmics i Socials. Bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Tenim també amb nosaltres el senyor Enric Oliver, economista i exprofessor de la Universitat de Barcelona. Bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
I el senyor Claudi Cervelló, expert en tecnologia i també membre de la Junta del Centre d'Estudis Econòmics i Socials.
Hola, bona tarda.
No sé si tenen alguna pregunta per fer-li directament de totes les dades que ens ha donat aquesta estona el senyor Gasol.
Bueno, preguntes segurament, no segurament, moltes, no? Perquè, com ell ha dit, es tracta d'un tema que és com la sang d'un cos, no? Aleshores, clar, la qüestió és, en primer lloc, si no fem res, a pitjor. Per tant, s'ha d'actuar, no? Què s'ha de fer perquè els responsables financers se'n donin compte de que, com ell ha dit, la responsabilitat social per la via de la voluntat social de que les coses vagin a millor, que les persones no empitjorin, per la via inclús dels valors ètics, que en el fons són els més íntims que construï. Què hem de fer perquè el sistema financer sanegi d'una vegada i no deixi de ser aquesta preocupació del que no té i del que té? Perquè ell ha dit una cosa que és molt certa, i aquella persona que a base de treball i esforços en aquest moment té 4 duros, els que siguin, per uns 4 duros seran molts i per altres no seran res, l'angoixa que té, diu, on ho porto? Per no tornar a aquella economia tan arcaica de l'intercanvi de serveis i del mitjó. I que el mitjó en aquest moment per algú sigui una bona solució vol dir que ho estem fent tots molt malament. I per tant, aquest tema, què hem de fer per encomanar una mica una certa, diríem, capacitat de regeneració?
Bueno, clar que es poden fer coses i afortunadament n'hi ha que ho fan. Em permetreu només 30 segons, jo estic aquí en una casa, Ràdio Estel, que me l'estimo molt, perquè jo vaig llegir la meva tesi doctoral el 2006, i si hagués aportat ara la tesi, el capítol d'agraïments, jo deia que es necessiten moltes coses per fer una tesi complexa i tal, i posava la música de Ràdio Estel, la companyia, la poesia de Ràdio Estel, les oracions de Ràdio Estel, m'acompanyaven moltíssim i em van ajudar molt a fer la tesi. Ara he fet aquest llibre i he continuat, sóc un fidel seguidor de Ràdio Estel i al meu capítol d'agraïments dic que família, amics, i dic també s'ha de tenir algú que t'acompanyi, Ràdio Estel. O sigui que
gràcies
a Ràdio Estel.
Què
s'ha de fer? Mira, l'altre dia fèiem, ho han dit aquí, jo sóc el director de la jornada anual dels economistes, fem un sopar dels economistes el dia abans de la jornada, el dia 22, va ser d'aquest mes, i fem uns premis de reconeixement. I vam reconèixer a Àngels Ballbé, que té una societat de valors, com a empresària de l'any. En el seu discurs era un discurs d'una financera, d'una persona que es dedica a l'administració de les finances. Algunes de les coses que he dit aquí estan manllevades del seu discurs. Era un discurs que jo li vaig dir amb ella personalment. Mira, Àngels, si moltes de les persones que es dediquen a les finances fossin, s'assemblessin només una mica a lo que tu acabes de dir i tal com tu et comportes, cap de les coses que han passat probablement haguessin succeït. O sigui que, afortunadament, n'hi ha que sí. Aquesta responsabilitat de que estan administrant el millor que tenen les famílies i les empreses i que això ho vol fer de la millor manera possible. És veritat que algunes vegades es poden equivocar i pots fer una inversió que no t'acabi de sortir bé, però per això hi ha un coixí de recursos propis. El que no pots fer és entabanar gent de mala manera, perquè això sí que no és ètic. I jo, què faria? Doncs miri, com els caçadors. Veritat que li fan un test perquè pugui tenir una arma? I si no té la idoneïtat per poder-la tenir, l'aptitud, que encara és el de menys, l'actitud, i no passessin aquest test, no podrien ser administradors d'aquest tipus d'institucions financeres. I els diré una cosa molt, molt simple. Si passéssim aquí les, com allò que si fos una, a la policia que et passa, passen les persones per fer un reconeixement, i posessin científics, gent dedicada a la sanitat, gent dedicada a les finances, gent dedicada a la pagesia, probablement molts identificaríem qui són els banquers, només per la cara.
Doctor Gasol, una mica el problema, o el que a mi se'm genera, com a mínim, que probablement compartirem amb alguns dels nostres oients, és la situació que estem vivint canvia alguna cosa o està canviant alguna cosa en l'aspecte d'aquests banquers que podríem reconèixer fàcilment?
Bueno,
perquè a vegades la sensació una mica és ajudem els bancs, entre tots, i què, després?
No, l'esperança, no diuen allò, és un canti sensança, no? L'esperança no s'ha de perdre mai i esperem que les coses millorin i que... Però se n'ha sortit, com jo acostumo a dir, amb més nafres del compte. No calia sortir tan magullats si no s'haguessin comès tants excessos. No calia. No calia. I això és normal. És que ja es veu, us donaré una petita xifra. Resulta que no fa tants anys, 30 o 40 anys, el sistema financer d'un país administrava de l'ordre del 40% del PIB del país, en termes absoluts. Sabeu quan administren el sistema financer espanyol, però el conjunt del sistema financer de la Unió Europea? 5,5 vegades el PIB del país. I per una raó també molt senzilla. Fan unes coses molt bones. Escolti, transformen quantitats, portes petites quantitats de diner i fan crèdits grans. Transformen termines, portes una llibreta a la vista i fan un crèdit a llarg termini. Tens una llibreta a un tipus d'interès fix i et fan un crèdit a tipus variable. Per tant, totes aquestes transformacions i tot això és bo en si mateix. O sigui, les funcions d'intermediació i els serveis financers que proveeixen són excel·lents, necessaris, convenients. Només estem parlant de la responsabilitat dels administradors, perquè sembla que hi hagi una animadversió del regulat cap al regulador i a veure com pot arbitrar i fer de manera que ell no compleixi amb allò per a veure si així treu avantatge amb el seu competidor. Doncs això és el que no caldria.
Senyor Enric Oliver, té alguna pregunta?
Bé, aviam, jo tinc bastantes preguntes, però una que potser valdria la pena de pensar de cara en un futur és la situació aquesta dels excessos, fins a quin punt ha estat propiciada d'alguna manera en la situació de la banca, de que amb els darrers anys cada vegada s'ha involucrat més amb les grans empreses?
No, jo crec que no, el tema de les participacions industrials que puguin tenir el sistema financer, doncs probablement és una cosa que no està ben vista per la banca anglosaxona, és a dir, allò de zapatero tus zapatos, tu fes el que saps fer i no et poses amb altres coses, però no, ha estat perquè hi ha hagut una quantitat, ho acabava de dir amb aquesta xifra, una quantitat de diner en circulació. Els diré una cosa que ho entendran molt ràpidament. Si vostè va a una entitat financera i porta 100 euros, aquella entitat financera només té una restricció a l'hora d'invertir aquests 100 euros. Només una, que és una cosa que se'n diu coeficient de caixa. I ha de mantenir una petita quantitat immobilitzada en caixa i no pot fer un crèdit. Sabeu quanta és aquesta quantitat que ha de tenir immobilitzada, que ell no pot fer un crèdit? Precisament perquè flueixi el crèdit, la Unió Europea no fa gaire, això era el 2%, ho va baixar a l'1%. O sigui, que de cada 100 pot fer un crèdit de 99. És normal que aquelles 99, en el conjunt del sistema, tornin a anar a parar en forma de dipòsits. Torna a fer un crèdit de 98, tornen a fer un crèdit de 97, tornen a fer un crèdit de 96. I això és una progressió geomètrica de raó inferior a la unitat, i quan la raó és inferior a la unitat, la suma és finita. O sigui, hi ha una suma, no és infinita, hi ha suma. La suma d'aquests 100 euros inicials, al final, són 10.000. Per tant, ja estem veient que està posant tota una abundància de liquiditat allà dintre. Això que afavoreix que si els tipus d'interès van caient, en termes nominals i hasta en termes reals poden ser negatius, qualsevol negoci, si el tipus d'interès és negatiu i hi ha tant diner per deixar, qualsevol negoci és bo. Per dolent que sigui, és bo. Jo puc posar un euro meu, demanar-ne 100 i guanyar-ne un. No m'ha costat res, allò. Guanyar-ne un. Torno aquell 100, és a dir, n'he facturat 101, torno el 100 i me n'he guanyat un. Un, respecte a un que he posat, quan he guanyat? El 100%.
Bueno, doncs, la banca això sempre guanya.
No pot durar. No la banca, no. La banca, i qualsevol persona, l'empresari, és a dir, podies demanar diners, el tipus d'interès real era negatiu, podies contractar a la lleugera, tot era a la lleugera.
Senyor Cervelló,
sí, volia fer una pregunta. Jo que no sóc tan docte en economia com els que m'acompanyen a la taula, hi ha una cosa per això que em crida l'atenció de tota aquesta reforma, I és que fa uns mesos, potser un any, vam tenir aquí a Espanya el fons, el FROP, el Fons de Reordenació...
I encara hi és.
I encara hi és. I que el que vam entendre, almenys, vaig entendre jo com a llegat la matèria, que bàsicament el que es buscava era concentració d'entitats financeres perquè es fessin més grans. I això semblava que et venia a dir doncs, que potser serien més sòlides. I, en canvi, el que llegim avui és que, precisament, la Unió Europea el que està demanant és que les entitats se'ls facin més petites, redueixin, com deia vostè, la seva activitat, però els limiten una mica el camp d'actuació. Això és una mica un contrasentit, no? Perquè el FROP ja hi vam posar-hi diners públics, ara hi posem més diners públics per fer una cosa, per fer la contrària.
El FROP, jo vaig escriure un article, el FROP vol dir Fondo de Ordenación de Reestructuración, Fondo de Reestructuración Ordenada Bancària. Jo vaig escriure un article que li vaig dir per què li diuen bancària si és cajària, si només volen destruir les caixes, que era la meitat del sistema financer. Si anéssim a la hemeroteca, posaríem vermells a més d'un. El Banc de Santander, el BBVA, la pròpia Caixa, que me l'estimo enormement. Aquestes entitats deien tot això de les caixes i les dificultats que... No vam nosaltres. Nosaltres no juguem en aquest joc. Ja s'ho faran. I ara... Resulta que totes aquestes institucions han anat a parar, o acabaran d'anar parant, perquè s'acaba de dir que Catalunya Caixa entrarà a l'òrbita del Santander, unim que eren totes les altres catalanes entrat a l'òrbita del BBVA, allò que després del Barça més nosaltres apreciàvem de Catalunya, si jo preguntés a un català, escolti, què és el que més valor li donem a Catalunya? El Barça. Però després del Barça, què? Les caixes catalanes. Doncs aquestes caixes catalanes les hem entregat, lligades de peus i mans, amb un crèdit fiscal, no ja pagant, sinó hasta amb un crèdit fiscal, al Santander i al BBVA.
Senyor Anton Gasol, és un plaer tenir-lo amb nosaltres i continuaríem parlant la resta del programa sobre aquest tema, però tenim molts temes sobre la taula, temes d'economia que ens punxen i que volem saber-ne més. Si m'ho permeten, continuarem amb la nostra tertúlia.
Vols saber el perquè de l'actualitat econòmica? Et preocupa el futur? Plusvàlua, un programa d'anàlisi sobre l'economia en clau de valors. Cada dijous de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat, amb el suport de l'Agència Catalana de Consum.
I ara tornem amb l'actualitat econòmica de Plusvàlua amb Blanca Aranyó. 120.000 famílies compleixen els requisits per acollir-se a les condicions del decret antidesnonaments.
El Congrés de Diputats convalida avui el decret llei de mesures urgents contra els desnonaments, que vol ser una mesura per a paralitzar-los en casos concrets. El ministre d'Economia, Luis de Guindos, confia, però, que el nombre de beneficiaris del decret llei serà inferior a aquests 120.000 afectats.
Els sindicats d'Iberia convoquen 6 dies de vaga contra el pla d'ajustos de la companyia.
Els principals sindicats d'Iberia, excepte el de pilots, Seple, han anunciat la convocatòria de 6 jornades de vaga entre el 14 i el 21 de desembre en protesta pel pla de reestructuració de la companyia aèria. La retallada preveu l'acomiadament de 4.500 treballadors.
I poques hores abans que acabi l'amnistia fiscal, el diner negre aflora massivament.
Grans bufets d'advocats i fiscalistes demanen més temps per l'amnistia fiscal. Diuen que el govern espanyol recaptaria més si ampliés el termini que s'acaba demà. I és que la regularització fiscal destapa cada dia que passa més diner negre. Però de moment Hisenda rebutja donar més marge. Aquest procés es considera l'última oportunitat per blanquejar diners abans que la llei antifrau s'apliqui amb tota la força.
L'FMI preveu que Espanya creixerà un 1% el 2014 i sortirà de la recessió.
El Fons Monetari Internacional és optimista i preveu una recuperació de l'economia espanyola a partir del 2014. La institució presidida per Christine Lagarde pronostica que Espanya sortirà de la recessió en 2 anys, amb un creixement del PIB de l'1%. L'acceleració continuarà i el 2015 el creixement serà de l'1,6%.
La reducció de rutes i freqüències de Ryanair al Prat per la pujada de taxes farà que es perdin 1.200 llocs de treball.
Ryanair suprimirà aquest estiu 4 rutes des de l'aeroport del Prat i també reduirà la freqüència de vols amb 20 connexions més per l'encariment de les taxes aeroportuàries que ha fet Aena. Aquesta mesura comportarà retallada de 1.200 1.200 llocs de treball i que hi hagi 170 vols menys cada setmana.
I el dèficit de l'administració de l'Estat suma 43.374 milions fins a l'octubre i es modera al 4,13% del PIB.
La xifra del dèficit de l'administració de l'Estat, acordada amb la Unió Europea, suposa un augment del 9% en comparació amb el mateix període del 2011. Ara bé, es modera lleugerament respecte a les dades de setembre, quan el dèficit de l'Estat va arribar al 4,39% del PIB.
Moltes gràcies, Blanca Aranyó, i ara comentarem aquesta actualitat i d'altres amb la nostra tertúlia d'avui. Doncs tenim amb nosaltres el senyor Enric Oliver, el senyor Lluís Alegre, el senyor Claudi Cervelló, el senyor Anton Gasol, per comentar l'actualitat econòmica d'aquests dies, després d'unes eleccions commogudes, automatitzades, com dèiem a l'inici. Seguim tenint problemes que ens preocupen en la nostra economia. Per si bé tenim un dèficit de l'administració de l'Estat que suma 43.374 milions fins a l'octubre i que es modera però que segueix estant fora de les perspectives, tenim un Fons Monetari Internacional que preveu que Espanya creixerà un 1% el 2014. Són els primers números d'aquesta institució positiva respecte a Espanya. Com veuen les dades? Com veuen aquest final d'any, inici del 2013?
Aquest final d'any, vull dir, no canviarà respecte a un any que estem a punt de cloure, que ha sigut tremendament, diríem, realista i negatiu, no? Llavors, bueno, vostè ha fet una referència al principi, de dir, bueno, i a més hem tingut unes eleccions. Bueno, jo crec que ara en aquest moment el que hem de demanar és que, sobre la base dels principis i dels ideals, que és el més noble que mou una persona, tothom tingui una gran component de responsabilitat i de realisme. Perquè la ciutadania el que vol és una casa comuna, el màxim de ben acomodada en funció de les possibilitats, però després vol viure cada dia. I aleshores, avui, per exemple, una altra notícia que està concloent tot aquest procés de la regulació fiscal, no? Jo, primera crida que diria, que les normes fiscals siguin clares i raonables i, evidentment, per tothom. Perquè ara no són ni clares ni raonables. Vam celebrar fa unes setmanes... I per tothom, naturalment. Sí, sí, vàrem fer una jornada sobre el tema de fiscalitat i equitat, no? I els experts que hi havia, catedràtics, gent entesa en temes financers, gent entesa en economia, gent entesa en la gestió tributària, acabaven dient són confoses i de difícil compliment. Bueno, si volem que hi hagi una corresponsabilitat, però perquè després anirem a com administrem i el que volem afrontar. Llavors la gent parla de retallades. Bueno, què tenim, com podem augmentar el que tenim i després com tenim una ètica d'una bona despesa. Per tant, aquest és un dels temes que em sembla que hauríem de demanar, que ja ha passat ara a administrar el dia a dia i llavors a fer que realment se sàpiga amb què es compta i que els esforços siguin equitatius, raonable per tothom i aleshores a ser exigents.
M'afegeixo una mica el que diu el Lluís, crec que ara enfrontem un 2013 que serà dur, que serà difícil, i espero que els nostres governants tinguin la clarividència i la fermesa per portar-ho de la manera més positiva per tothom i amb més justícia social i, per tant, fent els mínims d'estralls possibles per passar aquest 2013, que entre l'augment dels... Bàsicament, només per l'augment del... Perquè en fem una idea. Els interessos que pagava la Generalitat l'any passat no arribaven als 1.000 milions, em sembla que 900 i pico.
Només d'interessos.
Només d'interessos.
Només d'interessos.
Només d'interessos. L'any que ve seran 2.300 milions d'interessos. Per tant, ja només això de la càrrega que arrosseguem ja és un llast importantíssim i, per tant, aquí caldrà realment un govern que porti això amb molta fermesa.
Jo em pregunto, com es pot reduir aquest dèficit que anem augmentant any rere any?
L'ideal seria gastant estrictament el necessari, intentant o reestructurar aquest deute amb altres finançaments o intentant reduir la... No sé si altres teniu més idees aquí, però bàsicament jo crec que aquí és una de les coses que ens pesen.
No. Sí, no,
digues.
Ah, jo, aviam, al costat d'aquestes notícies hi hauria de sortir un afegit en el qual els digués una mica com estarà la distribució de la renta, perquè una de les coses que sembla, jo diria que no fa falta que ens ho diguin, vull dir, només ho veiem cada dia sortint de casa i veient els problemes de la gent. Un dels problemes que realment hi ha és que la renta aquesta s'està polaritzant. I això, diguem-ne, fa tema que les coses no avançaran pel camí que sembla lògic des del punt de vista ètic, no? I aquest, per mi, és el principal problema, i que lliga molt amb el que diu les primeres notícies dels desnonaments i tot això, no? Vull dir, realment estem traspassant una crisi econòmica, diguem-li així, perquè és el que s'ha de per dir, jo crec que és algo més que una crisi econòmica, però l'estem traspassant a un problema social gravíssim. I, per tant, si ara estem ja a prop dels 6 milions d'aturats, el 2013, com ha dit el senyor Gasol abans, de crèdit no n'hi haurà. La petita i mitjana empresa, ja m'explicaran com... Jo crec que aguanten, sí que aguanten. Aguanten perquè escapen d'aquella regulació financera i fiscal que deia abans el senyor Alegre.
Senyor Gasol, volia afegir.
Què es pot fer? Bueno, tothom diem que el que cal fer és créixer, és a dir, tornar a engegar l'activitat econòmica. Però també els economistes... que ens hem dedicat a les nostres professions, a controls pressupostaris i qüestions d'aquest tipus, hi ha una cosa que se'n diu pressupost base zero, i que això els hi és familiar als economistes. El pressupost base zero vol dir començar-ho tot de nou. I quan tu agafes i dius, a veure, què gastarem l'any que ve? I comencem tot com si no tinguéssim res. I veiem...
No es va agafar el pressupost de l'any anterior i dir a veure
escolta,
què podem
comencem
fer.
I diem, bueno, doncs l'ensenyament hem d'educar els nostres fills. No podem passar sense fer això. Bueno, mirem, a veure com ho podem fer. I així cada una d'aquestes coses. Però tot allò que no és, si estem en una situació excepcional i estem demanant esforços excepcionals, molts d'aquests esforços a gent que no li anava ni li venia, és a dir, paguen justos per pecadors. Si estem demanant tot això, també hem de fer algunes coses excepcionals, encara que sigui de forma interina. I no passa res que durant un, dos, tres o quatre anys, moltes de les coses que quan tot anava bé es podien permetre, durant aquest període de temps hi ha d'haver allò que se'n diu vulgarment una economia de guerra. I vol dir que, escolta, tot allò que no és absolutament imprescindible se'n prescindeix.
El problema aquí és que ens posem d'acord amb què és imprescindible.
No, el problema és que costa molt poc retallar una mica de molts i costa molt retallar molt de pocs. Perquè hi ha aquella cosa que també es diu, que a mi m'agrada comentar, que són el que se'n diuen els interessos concentrats i els interessos difusos. Els interessos concentrats són de pocs, però d'una gran potència. Els interessos difusos són de molta gent, però que no tenen cap mena de força. Aleshores, és molt més fàcil, això.
És que jo crec, si em permeten, que, esclar, d'acord amb el que acaba de dir el doctor Gasol, i una prèvia, de dir, i què tindrem? I amb la vista del que tindrem, llavors veure com ho gastem. Perquè és molt fàcil dir el que tinc que no m'ho toquin, per tant, que no m'ho retallin, quan en realitat no són retallades, sinó que són reajustos necessaris per les circumstàncies del moment i les disponibilitats reals, no? I, per tant, una mica em sembla que hem tots de canviar de mentalitat i, bueno, base zero, què tenim? El que tenim és perquè ens ho dona tothom, com ho repartim equitativament, que no hi hagi allò d'ajustos per pagadors, i, a continuació, no el que tenia, sinó del que tinc, com una economia familiar, en el fons, perquè a vegades, si apliquéssim les màximes dels nostres oncles, avis, tataravis, i a més que venien del món rural, amb unes idees molt clares, allò de no estirar més el braç que la màniga, endeutar-te és dolent, clar, últimament endeutar-te era palancar-te, i això representava diner fàcil, i doncs, tots ens hi hem apuntat tots, ara, per no dir... Per tant, sembla que hi ha una dosi de realisme molt forta, i llavors, a més, encarar-ho amb esperit positiu. I llavors jo crec que ara és el moment de buscar solucions, més que no pas de veure problemes, coneixent la realitat.
Afortunadament hi ha coses que van molt bé. Ja l'altre dia estava llegint un informe i deu haver de l'ordre d'unes 15.000 empreses catalanes que el seu nivell d'endeutament és molt baix, que estan exportant més del 60% de la seva facturació i que en els darrers temps han augmentat les seves plantilles un terç. O sigui, ja hi ha alguna gent que, quan hi havia barra lliure, no es va emborratxar, que va continuar amb una certa austeritat, que va diversificar la seva activitat, i afortunadament això hi és. I aquest és un dels motors d'aquest avió perquè ens en sortim. I això està funcionant, doncs, molt bé.
Senyor Oliver.
Sí, però, per desgràcia, com a alternatives hi ha, per exemple, dos casos que són flagrants, no? Una és el tema de l'AVE. Bueno, sembla que ja, avui dia ja tothom ha dit i sap perfectament que l'AVE no és rendible, ni tan sols el tram que Madrid-Barcelona, no? Que vull dir, té uns 6 milions de passatgers, quan el París-Lió en té 20 milions, no? I després és el que va dir un dels grans, un general, no recordo quin general va ser, en un programa que va dir, escolta'm, hem estat comprant armes que no necessitem amb diners que no teníem. Doncs, escolta'm, perfecte.
I a més, l'imprescindible, no?, el que parlàvem de l'imprescindible.
En aquest programa, el notari López Urmiel, me'n recordo que en una ocasió va dir les despeses, els romans ja, i per tant, 2.000 anys d'experiència, i per tant, si encara se'n recorden perquè era positiva, agrupàvem les despeses en tres grans capítols. Les imprescindibles, les convenients i les supèrflues. Llavors, anant al que deia el doctor Gasol, què diríem segurament? I si, la societat, ja, imprescindible, sanitat i educació. Convenients, un raonable nivell de vida que permeti poder cobrir les necessitats més. I les supèrflues, doncs, bueno, n'acabem de dir una. I en podríem anar dient diverses, aeroports, eixos que no existeixen i encara diuen que poden existir, i vam per no baixar en detalls més punyents, no? Però el superflu, a retallar-ho.
Jo voldria preguntar-los, ja que avui hem parlat també del tema dels bancs i tota la situació que estem vivint, sobre el tema de la llei de mesures urgents contra els desnonaments. Què en pensen?
Puc ser una mica demagog? Sí. A la crisi del 29 se suïcidaven els banquers. Deien que per Wall Street. Avui, malauradament, veiem com inclús em sembla que avui hi ha hagut un altre cas. Avui ja no són els banquers. Són aquests pobres que es veuen abocats al no res. I per tant això és el que porta que el sistema financer s'ha de replantejar i en comptes de l'home fred de negro que deien determinades persones ha de ser una cara amb ànima i que vegi persones.
Hi havia un acudit, no sé, ara no sabria dir si era del Roto o d'algun d'aquests, una vinyeta en la que es veia un gratacels i venia una mena de tsunami i estava pujant l'aigua d'una manera esgarrifosa, anant pujant pisos amunt fins que arriba als pisos on hi havia els magnats i diu, escolta, t'adones que l'aigua ja està pujant als nostres pisos? Diu, haurem de treure les barques.
I aquí diria sobre el tema dels desnonaments, que és un tema que d'una banda hi ha aquí un grup de població que pateix molt, perquè són persones que s'han endeutat o que han demanat uns diners per comprar casa seva i per la seva vivenda i que ara es deuen veure doncs, privats d'aquests doncs, diners, d'aquests ingressos i per tant estan a punt de perdre doncs, el més bàsic per a una família que és la seva llar i per tant aquests jo crec que caldria i és imperativa una protecció per ells i després hi hauria l'altra part, que seria aquelles persones que, pel que fos, doncs, van cometre una imprudència, es van arriscar, van demanar uns préstecs, i una mica amb aquella filosofia de, bé, escolta, si jo no puc pagar, doncs, fent així, li torno les claus al banc i, per tant, ja quedarà. Per tant, aquest sí que seria que hauríem de diferenciar entre el que és primera vivenda de qui no la pot pagar i qui va fer, doncs, es va sumar una mica a la festa i, com deia el doctor Gasol, doncs, se'n va anar a la barra i va fer excessos.
Aquest és un tema prou gruixut i prou greu, com perquè no s'hagi de fer broma i per tant, m'afegeixo al que acaba de dir el Claudi. Hi ha una qüestió que jo crec que seria molt fàcil de fer a les institucions financeres, i ho diu una persona que ha estat tota la vida professionalment treballant en una institució financera. com que hi ha tot un sistema de provisions per insolvències que fa fer el regulador i que l'ha accelerat precisament en aquesta situació, per tant ja s'ha cobert una part d'aquell crèdit amb aquesta provisió per insolvències que han anat suportant comptes de resultats d'anys anteriors. Jo crec que la persona que està en aquesta situació apurada hi hauria una cosa a pensar i d'una forma generalitzada, que és dir, escolta, d'acord, nosaltres voldríem dir ens quedem temporalment una altra vegada a l'habitatge i te'l deixem en règim de lloguer i amb un lloguer baix que tu el puguis pagar.
Sí, perquè a més han de seguir pagant el préstec.
No pagarà el préstec. Ah. O sigui, jo et dic, o sigui, et vaig donar un crèdit per comprar un pis que ara tu no pots retornar.
I en lloc de pagar això de moment...
Em quedaré, mentrestant, una altra vegada la propietat, però tu continuaràs vivint de forma indefinida en règim de lloguer. I si després de passat una colla d'anys resulta que tu tornes a millorar la teva situació, te tornaràs a fer una altra vegada en la propietat amb el valor, com allò del leasing, amb el valor residual que ha quedat després. Per tant, és una manera d'evitar-li que no pot fer front als seus rebuts de la hipoteca, però que pot continuar vivint a la casa, que l'entitat torni a readquirir la propietat fins que no torni a haver-hi un altre moment en què aquell se pot tornar a fer la propietat
i
seva.
I a més no queda habitatge buit.
No queda l'habitatge buit, aquella persona no es troba en aquella situació del desnonament i haver d'anar a saber on ni de quina manera, pot continuar vivint amb un lloguer assequible i tot i guanyaria tothom molt més. Perquè ara us diré una cosa, què passarà amb tot això? Està passant que és una transferència de riquesa que hi havia en aquest país, segurament que s'havia formulat d'una manera una mica artificiosa, però una transferència de riquesa de molts cap a molts pocs. I hi haurà un canvi substancial de mans d'aquesta riquesa d'aquest país.
Senyor Oliver.
Sí, jo seria bastant, bastant contundent amb això. Aviam, jo crec que aquest era el moment per crear el Ministeri de la Vivenda. En aquests moments les solucions que s'estan fent, o que se suposa que s'han de fer, no es fan, s'estan parlant d'això, i una vegada més la política s'està sotmetent als interessos financers. I la veritat és que ara el que faria falta és que es creés un Ministeri de Vivenda i que realment fes una bona política de lloguers.
Potser sí que ens falta política de lloguers i potser compensar aquests habitatges buits que tenen les entitats financeres amb lloguers, sigui amb aquest sistema, com apuntava el senyor Gasol, sigui també per a altres persones que puguin tenir necessitat d'accedir a un habitatge i que els hi sigui dificultós en aquests moments.
Sobretot quan, a més, veus que amb aquesta llei el que sí hi ha és un fre per part de les institucions financeres. Amb qual cosa dius, ja hi tornem a ser. I llavors jo crec que, més que anar contra les institucions financeres, hem de ser molt exigents amb els administradors de les institucions financeres. Jo a vegades he dit, vam fer una revolta dalt d'un vaixell, matem el capità, molt bé, però després qui agafarà el mano del vaixell? Perquè el vaixell l'ha de portar algú, no? I per tant sembla que hi ha d'haver una exigència forta amb els executius. Perquè a vegades també veus determinades informacions que dius, jo que m'agrada defensar l'ordre i l'economia, diríem, de mercat, en la qual la lliure iniciativa doncs, es vegi avalada per un bon desenvolupament, que en el fons és el que generarà doncs, idees noves, creació de llocs de treball i mirada d'una manera gradual. El més ràpidament possible, frenar l'atur, que és la lacra que ens pesa sobretot, que per la impressió, doncs una mica ser molt exigents amb les que tenen aquesta responsabilitat de gestionar o d'ordenar un tema tan important com és el sistema financer.
Responsabilitat, doncs, avui parlant del sistema financer, ens acomiadem de tots els nostres contertulians i de l'entrevistat, senyor Enric Oliver, senyor Lluís Alegre, senyor Claudi Cervelló, doctor Anton Gasol i Magrinyà, moltes gràcies per haver estat amb nosaltres. Gràcies, doctor Gasol, per la seva salutació en el seu llibre, pel seu agraïment, ens el guardem.
Moltes gràcies per convidar-me.
I ens acomiadem de l'equip que ha fet possible el programa, Jordi Carretero, com sempre la Bet Verdagí, la Blanca Aranyó, el Centre d'Estudis Econòmics i Socials i l'Agència Catalana de Consum, i qui us ha parlat, Carla Gràcia. Ens tornem a retrobar aquí, dijous vinent no, perquè és festes, 6 de desembre, serà l'altra setmana, com sempre, cada dijous de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat.